Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts de 8:45. George Bush està intentant superar els índexs d'impopularitat a cop de roda de premsa a base d'anar-se prodigant als mitjans de comunicació. Aquesta setmana haurà comparegut 3 dies seguits davant dels periodistes, ahir, avui i demà. De la intervenció d'aquest dimarts, doncs dues coses. Diu que l'Iraq no està en guerra civil i avisa que ell, com a president, no veurà la retirada de les tropes nord-americanes en aquell país. Això vol dir que el ritme de la tornada a casa dels soldats nord-americans s'alentirà o no serà tan ràpid com es deia últimament. I a França tothom a l'expectativa. Avui s'han repetit les manifestacions de protesta contra el projecte del primer contracte pels joves, mentre s'espera que Villepin mogui fitxa. Cal veure si està disposat a cedir alguna cosa. Hi ha informacions d'última hora que apuntarien en aquesta direcció. De França en parlarem amb Josep Ramoneda, filòsof, periodista i en l'actualitat director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I a la sèrie de reportatges sobre que els nostres enviats especials a Vietnam elaboren sobre la grip aviària, avui visitarem petites granges familiars, que són la gran preocupació del govern perquè poden ser focus de propagació d'aquesta malaltia. Tot plegat des d'ara i fins als 9. Aquí comença Mapamundi. Comencem, doncs. George Bush no veurà la retirada dels soldats nord-americans desplegats a l'Iraq com a president dels Estats Units. Així ho ha donat a entendre ell mateix avui en una nova aparició pública, en aquest cas a la Casa Blanca, per parlar de l'estratègia del seu govern al país àrab. Connectem amb Washington. Ignasi Abad.
El president nord-americà es manté ferm en la seva retòrica optimista sobre l'Iraq i tot i que assegura que també veu la situació amb realisme i reconeix la violència sectària al país àrab, una espiral violenta que no creu que hagi derivat en guerra civil, sobretot gràcies a la unitat de les forces de seguretat iraquianes. George Bush ha afirmat avui que si no tingués un pla per la victòria ja s'hauria retirat de l'Iraq i ha deixat entreveure en una pregunta que li ha fet un periodista que mentre ell estigui al poder, és a dir, fins al gener del 2009, els Estats Units no marxaran de l'Iraq.
Arribarà un dia en què no hi haurà més forces americanes a l'Iraq?
Això, és clar, és un objectiu. I serà una cosa que decidiran futurs presidents i futurs governs de l'Iraq.
És a dir, que no passarà sota el seu mandat?
Una retirada completa? Això és d'un calendari. Només li puc dir que prendré decisions sobre el nivell de tropes en funció del que em diguin els comandants sobre el terreny.
En la seva segona roda de premsa aquest any a la Casa Blanca, Bush ha rebaixat el rumor sobre possible remodelació del seu govern i ha renovat la confiança en el secretari de Defensa Donald Rumsfeld, de qui els demòcrates han tornat a demanar aquesta setmana la dimissió, coincidint amb el tercer aniversari de la invasió de l'Iraq.
I a França aquest vespre, el primer ministre Dominique de Villepin s'ha mostrat partidari d'introduir alguns retocs en el polèmic contracte de treball juvenil. El cap del govern ha expressat als seus companys de partit i ha obert la porta així a establir acords de mínims amb els sindicats que permetrien, per exemple, reduir l'aplicació del contracte per joves de 2 a 1 any. Haurem de veure si la proposta de Villepin té alguna acollida per part dels agents socials que ja estan escalfant motors de cara a la jornada d'aturades convocada per dimarts que ve. Mentrestant, avui milers d'estudiants s'han tornat a manifestar arreu del país. Maria Rovira, l'enviada especial de Catalunya Informació a París, expressat així l'ambient que ha copsat en els últims dies.
El clima de protesta social és ben present aquests dies als carrers de París, on la sigla CPE, que és com es coneix aquí el polèmic contracte de primera feina, estan en boca de tothom. Taxistes, comercials, cambrers, jubilats, qualsevol persona amb qui parles acaba fent referència a la preocupació sobre el futur laboral dels joves. De seguida t'acabes acostumant a una dinàmica de mobilització social que es repeteix a cada moment. Forta presència policial abans de les protestes, grups de joves amb pancartes, barreres a les universitats, pintades i els mitjans de comunicació que són pràcticament monotemàtics sobre aquest conflicte. La multitudinària mobilització de dissabte va ser on es va copsar l'abast real de la contestació social per la gran varietat dels assistents, gent de totes les edats, polititzada o no, amb un clam que mostrava el que després s'ha evidenciat, que a part del rebuig d'aquesta llei, França té un problema socioeconòmic de fons. I per mi el més impactant, al final de la manifestació a la Place Nation, d'una protesta reivindicativa i pacífica protagonitzada per uns joves conscienciats pel futur, es va passar uns incidents provocats pels que aquí anomenen cassers, uns altres joves aliens a tot això, que treuen pals, es posen una caputxa i la seva protesta és una batalla campal que l'endemà és la foto que surt als diaris.
Doncs per parlar de França tenim avui amb nosaltres a Josep Ramoneda, filòsof i periodista, és en l'actualitat director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Senyor Ramoneda, bona nit.
Bona nit.
Està França malalta, com algú ha dit?
Jo crec que d'alguna manera sí, no? Esclar, tot depèn amb què es compara, no? Perquè, esclar, estar malalt sent, doncs, la segona potència d'Europa, per tant, una de les quatre o cinc primeres del món, doncs, en fi, n'hi ha d'altres que estan molt pitjor, no? El que passa és que sí, és que a França sempre li exigim molt i ella sempre s'ha exigit molt a ella mateixa, diguem-ne, no? I a França hi ha una cosa que la insecuritza molt, que és la sensació de que en un moment pugui no estar a l'avantguàrdia del món. I quan jo crec que el que li passa a França és que en aquest moment, diguem-ne, té com una mena de consciència de que està passant una fase en què no és el punt de referència que havia estat en altres moments. I això, posat a França, és un element de crisi, jo diria, entre moral i psicològica, que té conseqüències sobre tot el que més. No?
És com una crisi d'identitat, podríem dir.
Sí, d'alguna manera sí. Jo sempre em vaig quedar sorprès després d'haver viscut un parell d'anys a França i de freqüentar França doncs, regularment, dos o tres vegades cada any com a mínim, ja fa alguns anys, però no masses, fa 5 o 6 anys un dia que em vaig enterar de que estaven fent un col·loqui sobre què és França. A mi no se m'hauria acudit mai que algú a França es pogués posar aquesta pregunta, perquè si alguna cosa no hi havia dubte és de que França era França, no hi havia res més a discutir, diguem-ne, no? Doncs, bueno, fins i tot França s'han tornat una mica catalans i també es pregunten qui són, no?
Com a bon coneixedor de la societat francesa, creu que la situació que s'està vivint allà és la repetició d'altres conflictes anteriors o estem davant d'una cosa diferent? Per dir-ho d'una altra manera, estem davant d'algun germen que pot arribar a reproduir una mena de maig del 68?
Absolutament res a veure, però amb això sí que absolutament res a veure des de cap... En fi, sí, hi ha una cosa en comú, una sola cosa en comú, que és el senyor Jacques Chirac. El senyor Jacques Chirac, llavors una jove estrella de la dreta, va ser el que va fer tenir un paper decisiu en els acords de Grenell que van posar fi a maig 68, i ara és el president de la República absolutament desprestigiat, totalment desbordat pels aconteixements des de fa ja bastants anys. És l'únic element en comú. Pel demés, ni els estudiants d'avui tenen la més petita intenció ni de canviar el món ni de demanar l'impossible, ni els moviments que hi ha avui a França es poden situar en una perspectiva global com va passar els del 68, perquè aquí s'oblida sempre, gràcies a la capacitat de França d'emetre missatges, diguem-ne, d'emetre missatges i productes manufacturats al món de la comunicació, sembla que l'any 68 no hi va haver res més que el maig francès. I l'any 68 és probablement, després del 1848, l'únic any que hi ha hagut una revolució de dimensions mundials, perquè ens en recordem de París, però també hi va haver Berkeley, hi va haver Berlín, hi va haver Roma, hi va haver Corea, hi va haver Mèxic, la plaça de les Tres Cultures, hi va haver evidentment Praga, una de les més importants, hi va haver el Japó, etc, etc. Aquesta vegada és simplement un moviment de sindicalisme estudiantil. No?
Vostè anomenava Chirac. Chirac va ser nomenat primer ministre fa 30 anys. Hi ha una certa desil·lusió a França pels polítics, no?
Sí, jo crec que hi ha una gran dificultat de renovació de la classe política. Per diverses raons, però entre altres coses per les pròpies institucions de la Quinta República. És a dir, el president en la Quinta República, el president de França és una mena de gran patriarca del país que els fets demostren que és un càrrec en el que no s'hi pot aspirar molt aviat. I els que arriben a president generalment hi arriben després d'haver perdut més d'una vegada i ja quan estan més enllà de la culminació de les seves carreres. No? Jo crec que forma part les institucions, marquen molt els continguts de la classe política, la manera de fer i de ser de la classe política, no? I crec que a França aquest factor és un factor molt determinant. Les institucions de la Quinta República no faciliten el relleu generacional fàcil i el canvi d'una classe dirigent. Jo crec que França en aquest moment en té una verdadera urgència.
Parlem una miqueta del contracte pels joves. Els joves tenen una por terrible a la precarietat que sembla que els aboca aquest contracte laboral, però també es diu que França està vivint per sobre de les seves possibilitats.
Sí, això es diu sempre. Aquestes coses s'ha de ser una mica prudent, no? Perquè en aquest moment diguem-ne, s'ha convertit tant en discurs hegemònic, el discurs que posa en dubte la possibilitat de la continuïtat de l'estat del benestar i que només pensa en termes de limitacions de l'estat del benestar, que s'ha d'anar una mica en compte, no? Sí és cert que no tant que el grau assistencial que dona França estigui per sobre del possible, que és molt alt, molt més alt del que tenim aquí, per exemple, sinó que l'aparell burocràtic que gestiona aquest estat assistencial és immensament desmesurat i que tota l'estructura de l'estat francès és una estructura feixuga, carregosa, molt poc àgil, molt amb poca capacitat d'adaptar-se al món present. No? Jo crec que aquest és un dels problemes grossos que té França. No?
Villepin està molt feble, podrà resistir?
És difícil de dir, i la tradició diu que a França aquest tipus de coses acostumen a passar factura, i a vegades una factura una mica retardada, no? Tothom se'n recorda que l'any 68, un mes després de les mobilitzacions, a finals de juny, la dreta va tenir un dels seus més bons resultats electorals. Però ningú se'n recorda que l'any 69, és a dir, un any més tard, el general de Gaulle va perdre el referèndum i se'n va anar a casa. A França aquests tipus de mobilitzacions acostumen a passar factures. El que no se sap ben bé és quan passa aquesta factura, però no es pot oblidar que portem ja una llarga temporada, si mal no recordo des del 85, en què els francesos s'han carregat sempre el govern que hi havia. No és un element que a tenir en compte, no? És cert que la dreta s'està desgastant ella mateixa amb una pugna Sarkozy-Villepin per la successió de Chirac. És cert que l'esquerra està totalment desnortada i totalment descol·locada, especialment des del referèndum, el no al referèndum europeu, que la va dividir d'una manera total. I també és cert que ara l'esquerra pot sentir la possibilitat d'aixecar una mica cap en vistes de tot això, no? Hi havia un escenari possible, i que és que Villepin acabés sent president de la República amb el vot de l'esquerra per impedir l'accés de Sarkozy, cosa que podia haver passat si a la segona volta no hagués aconseguit ficar-s'hi un candidat d'esquerra. Ara tot això està canviant i és probable que l'esquerra tingui una oportunitat que fins fa poc no se li veia.
Senyor Ramoneda, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i estar aquesta nit amb nosaltres al Mapamundi. Fins una altra, bona nit.
Fins una altra.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Són 9:15, Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
Com sempre, el més important, molt breument.
L'Estatut català ha superat avui un nou tràmit parlamentari. La Comissió Constitucional del Congrés ha aprovat el projecte de reforma amb els vots en contra del PP i d'Esquerra Republicana. Les dues formacions també han votat no al preàmbul. El PSC ha equiparat el vot negatiu del Partit Popular amb el de la formació republicana. Fa unes hores s'ha fet públic un nou entrebanc per l'OPA de gas natural sobre Endesa. L'elèctrica estudiarà dimarts que ve si presenta l'aval de 1.000 milions d'euros que un jutjat mercantil li exigeix per mantenir la suspensió cautelar de l'OPA de gas natural. També us hem explicat a Catalunya Informació fa unes hores que el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Alberto Sainz, no haurà de comparèixer per explicar els contactes del govern d'Aznar i ETA. Així ho ha decidit aquest vespre la Comissió de Secrets Oficials del Congrés amb els vots del PSOE i del Partit Popular. Acabem amb la previsió del temps. Aquesta nit serà més estable, amb núvols residuals a l'extrem nord del país i temperatures una mica més baixes.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
I el trànsit, Albert Banyà, com està?
Doncs a aquesta hora ja força còmode, s'han normalitzat ja els últims problemes que encara s'arrossegaven a la B23, circulació doncs fluida en aquest punt, i també a Barcelona, on la Guàrdia Urbana ens acaba de confirmar que el trànsit també és còmode ja a les dues rondes. Això és tot, bona nit.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres, per què només tu pots fer certes coses. Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7, del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Seguim. Avui tanquem la sèrie de reportatges que us hem ofert des de fa una setmana des del Vietnam, el país més castigat per la grip aviària, explicant el que més preocupa a les autoritats d'aquest país, les petites granges familiars. També hem pogut parlar amb els principals impulsors de les mesures que s'han pres per lluitar contra la malaltia en ocells i persones.
Diari de viatge al Vietnam.
Rumb a l'origen de la grip aviària.
Seguir el rastre de la grip aviària ens ha dut una setmana després allà on vam començar, a les possibles fonts de contagi i concretament als focus on la malaltia és més incontrolable, les petites explotacions avícoles familiars. A la població de Chuong Mi, a un centenar de quilòmetres de Hanoi, entrar en una casa on hi ha viram suposa posar els peus sobre calç perquè no pugui accedir-hi amb nosaltres cap agent contagiós. A primera hora del matí, els pagesos adopten les primeres mesures de control, inspeccionant si l'aviram continua sa i netejant escrupulosament el corral.
Tenim molta por i per això no volem tenir la malaltia a casa. Els veterinaris ens donen productes per esterilitzar l'entrada del corral i nosaltres també netegem molt a dins, on hi ha els animals.
Les coses han canviat força arran de la grip aviària i els pagesos tenen assumit el que s'hi juguen i el perill que l'axing en au pot comportar. El cap dels serveis veterinaris de la província de Hatay, Binh Can Xuan, admet que es paga molt poc per les mesures de sacrifici massiu, concretament 0,7 cèntims d'euro per ocell mort, però també assegura que la por guanya la partida a les compensacions econòmiques.
Abans del brot del 2003, hi havia molta gent que amagava pollastres per no matar-los, però ara és diferent. Som conscients del perill de l'Axing N1 i accepten el sacrifici, perquè tenen por.
Els pollastres són les principals víctimes de l'Axing N1 i els ànecs juguen un important paper en la infecció perquè són portadors del virus sense posar-se malalts, de manera que amb les mesures de control no n'hi ha prou. El Ministeri d'Agricultura s'enfronta a una difícil missió, reorientar una manera de viure. Sentim el director general de Sanitat Animal, Huang Bang Nam.
Tenim dues grans preocupacions, les granges familiars i els ànecs, que es crien a l'aire lliure, als horts i als camps d'arròs. Treballem molt per intentar canviar la manera de criar els ocells de granja.
I per tancar el cercle i intentar tenir una visió del conjunt de la situació, hem volgut veure on s'investiga sobre la grip aviària. A l'Institut d'Epidemiologia i Virologia s'hi fan estudis sobre les fonts de contagi i es treballa per desenvolupar vacunes que permetin eliminar la malaltia. La cap de virologia del centre, Liu Yinmai, no dubta a afirmar que aquesta és una feina necessària, però assegura que si es fan els deures, la grip aviària no té per què comportar cap debacle.
L'experiència ens diu que cal estar preparats abans que arribi l'H5N1 i que cal crear infraestructura al lloc on es crien els ocells per poder fer anàlisis i obtenir ràpidament el resultat. Si són positius, cal netejar l'entorn i si hi ha víctimes, s'han de posar en quarantena i s'han de tractar immediatament. D'aquesta manera, es pot lluitar contra el virus.
Malgrat tot, actualment l'H5N1 ja és present a 3 continents i molts països, sobretot els que es troben en vies de desenvolupament, s'enfronten a una autèntica amenaça amb plomes.
Diari de viatge al Vietnam.
Rumb a l'origen de la grip aviària amb Sílvia Comet i Santi Soler.
Falten 9 minuts i seran les 9. Bòsnia, 10 anys del final de la guerra. És el tema del nostre reportatge d'avui. És un treball de Sergi Roca.
Deu anys després de Dayton, segons el meu punt de vista, tot està molt millor, perquè a Bòsnia fa 10 anys que hi ha pau. La pau i la salut són els valors més importants. Per mi aquest és el gran valor, la pau, perquè quan hi ha pau, les relacions humanes són més bones.
Han passat 10 anys des del final de la guerra de Bòsnia, o el que és el mateix, d'uns acords de Dayton indispensables, però alhora descafeïnats, que van establir uns mecanismes de govern que ara ja són del tot insuficients. En tot aquest temps, les diferències entre les diverses comunitats s'evidencien també en el món polític, i la manca de credibilitat cap a ells és evident. Emir Zigic és professor de biologia a Tuzla, dins la Federació Croato-Musulmana.
Jo he perdut la confiança amb els polítics. Per mi no existeix cap política a Bòsnia al qual jo pugui dipositar la meva confiança. És com un cercle tancat en què sempre hi ha els mateixos que s'agafen a les seves butaques. De fet, crec que si no hagués existit la figura de l'alt representant internacional per Bòsnia, no s'hauria fet cap progrés, però no podem perdre l'esperança. Potser apareix algú nou.
Francesc Veiga, professor d'Història de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en el conflicte dels Balcans.
El país és de paralitat perquè són tres els partits nacionalistes que han mantingut el poder, que eren els que estaven durant la guerra. No existeix cap partit que tingui realment èxit i que pugui obtenir vots de totes les comunitats. O sigui, no existeix un partit socialdemòcrata bosni, no, per dir d'alguna manera, que pugui arreplegar vots de tot arreu. Hi ha els tres partits nacionalistes, el croata, el serbi i el musulmà. No?
Aquesta divisió manifesta fa que, en un any electoral com aquest, la reforma constitucional estigui estancada i que, de retruc, les negociacions per entrar a formar part de la Unió Europea hagin començat, conscients que s'allargaran molts anys. Un dels grans esculls, però, és l'economia. Radoslav Topic és professor de secundària a Bratunac, a l'altre ens autònom del país, la República Sèrbia.
Si féssim una enquesta sobre quanta gent jove desitja abandonar Bòsnia-Herzegovina, segur que sortiria més de la meitat. Ara mateix no podem ni viatjar per dins de Bòsnia, perquè la situació econòmica no ens ho permet, i ni parlar-ne d'altres països perquè ens han massacrat amb el règim de visats. El nostre passaport no serveix per res.
Només la burocràcia absorbeix un 70% del pressupost de l'Estat i gairebé la meitat de la població està a l'atur.
Allò tot és ajut internacional, negocis que es fan els serbis amb Sèrbia, els croates amb Croàcia, els musulmans amb uns i els altres, però no és un país que funcioni normalment, és un país que és realment un protectorat internacional. I clar, en un país així comencem perquè una persona, perquè un capitalista, una empresa, una multinacional no inverteix.
La guerra de Bòsnia, en què van morir més de 5.000 persones, va deixar unes ferides molt profundes en forma de segregació racial que encara suporen.
Es van fer grans barbaritats i no serà gens fàcil oblidar. Jo, per sort, no vaig perdre ningú dels meus durant la guerra. És a dir, que jo no tinc odi. Però els governants no donen els missatges adequats als ciutadans. Per exemple, un bosni musulmà només visita les ciutats bòsnies, no va a un altre lloc. O al revés, un serbi només visita ciutats de la zona sèrbia. No es dona el missatge de un altre cop junts.
El conflicte també va deixar uns 2 milions de refugiats. El retorn ha estat molt diferent entre les zones rurals i les urbanes.
Ha tornat, no, la gent i tal, però, per exemple, Srebrenica és un lloc desagradabilíssim per tornar a viure. No, no només has de tornar i restablir tot un sistema econòmic i tot unes redes comercials i tot això, sinó que has de tornar a un lloc on ha mort molta gent, que et porta uns records espantosos, que a més estàs voltat de serbis.
La realitat a Bòsnia és que hi queden poquíssimes ciutats multiètniques, tot i que, a jutjar per la imatge que transmeten tant l'Emir com en Radoslav, la situació social tendeix a anar més bé.
A Tuzla ara no hi ha problemes de segregació racial, fins i tot fent bromes i acudits sobre aquest tema. Tot allò ja forma part del passat. A la meva escola hi ha treballadors i alumnes que són de religions diferents i celebrem festes religioses dels musulmans, dels catòlics i dels ortodoxos, els serbis.
A la meva escola hi ha alumnes que havien fugit quan hi havia els serbis i ara han tornat. Hi viuen musulmans, tot i que són una minoria, però els mestres hi treballem professionalment, de forma correcta, i jo no he vist cap incident amb ningú.
Estem a 4 minuts de les 9, esteu sentint Mapamundi, que ara s'endinsa en el terreny de la reflexió.
L'Apunt, amb Carme Colomina.
Javier Solana ha descrit Bielorússia com un país d'Europa profundament antieuropeu pel que fa al respecte a la democràcia i els drets humans. La Rússia blanca s'ha convertit en la frontissa estratègica entre un Moscou en decadència que perd el control de les seves antigues repúbliques i una Unió Europea que, tot i mantenir sancions contra la dictadura de Lukashenko, li ha faltat duresa i més imaginació a l'hora de fer arribar l'ajuda financera a la societat civil. Bielorússia és fronterera amb Polònia, Lituània i Letònia.
Des d'aquests dos primers països, dues ràdios finançades per Brussel·les emeten cap a Bielorússia, on els mitjans de comunicació estan permanentment sota censura. Alexander Lukashenko ha aconseguit crear una bombolla econòmica controlada totalment per l'Estat i depenent del gas i el petroli que compren a Rússia a preu regalat. El dictador no és una figura còmoda al Kremlin, però l'aliança de Minsk amb Moscou és estratègica per a tots dos. Bielorússia es garanteix la supervivència econòmica i la protecció d'un gegant davant les crítiques dels Estats Units i la Unió Europea contra una tirania sobre la qual han demostrat tenir molt poc poder. La Rússia de Vladimir Putin evita quedar-se aïllada en el territori postsoviètic on cada cop té menys aliats fidels. Moscou tem, però, que l'extensió de la democràcia al seu pati del darrere enforteixi també les dèbils forces d'oposició russes. Ara és el moment perquè la Unió Europea replantegi i endureixi la seva política de sancions i canviï la indiferència de molts dels seus socis respecte a Bielorússia, on alguns d'ells ni tan sols hi tenen ambaixades. Les fotografies de líders comunitaris amb el cap d'una oposició gairebé desconegut fora de la capital no garanteixen cap canvi de govern. Les revolucions necessiten diners i sense suport exterior no hi haurà canvi. Europa ha après que el camí cap a Minsk no passa per Moscou.
La contraportada.
La secretària d'Estat nord-americana Condoleezza Rice no para de ser notícia i ho és també per les seves aficions esportives. Fa uns dies, a primers de mes, va participar en un programa de televisió matinal on explicava en samarreta i malles com es manté en forma i crema calories. Doncs bé, ara el portaveu del Departament d'Estat ha hagut de sortir per desmentir que es vulgui fer càrrec de la direcció de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Es veu que Condoleezza Rice és una gran aficionada a aquest esport i que és una gran seguidora dels Browns de Cleveland. Tant és així que una vegada va dir que li encantaria dirigir la NFL. El portaveu del Departament d'Estat ha dit que, per ara, la secretària d'Estat continuarà al càrrec. En canvi, qui ho deixarà serà la seva col·lega sueca, que ha anunciat que dimiteix al saber-se que estava al corrent de les pressions que, des del seu ministeri, es van fer per tancar una web d'un partit dretà que va publicar les caricatures de Mahoma, una cosa que ella sempre havia negat. Doncs molt bé, i que es prengui com a exemple. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.